A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 11:40 és hora de les estrenes de cinema. Mira, aquest repàs que fem a la cartellera cinematogràfica en companyia d'Antoni del Valle. Què tal, Antoni? Bon dia.
Hola, Carola, bon dia.
Per on comencem avui? Vinga, vinga, tenim alguns noms que ja ens sonen, eh?
Sí, ens farem especialistes en algunes pel·lícules. Anem al Cinema Prado, ja sabeu, a partir del dilluns, perquè durant el cap de setmana hi hauran altres activitats, però el dilluns torna a la cartellera de cinema i torna amb la producció espanyola que més hores de pantalla i ràdio ha cobert aquests dies. A Sitges ja podem veure Marco.
El meu nom és Enric Marco Batlli, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenburg no vaig ser mai més l'Enric. A partir d'aquell moment vaig ser el número 6.448.
He leído que estuvo en Flossenburg, ¿no?
Sí, sí.
Muy pocos españoles deportados a Flossenburg. Es que soy historiador, estoy especializado en deportación.
¿Y estás segura de que realmente ocurrió como lo has contado?
Claro, bueno.
He encontrado información delicada sobre usted. Sé que está mintiendo.
Nueva oportunidad, Enric. ¿Estuviste en Flossenburg?
¡Qué chicones!
Ja sabeu, aquesta pel·lícula està basada en l'Enric Marco, un home que durant anys va mentir a tothom afirmant que havia estat presoner en un camp de concentració nazi. Va donar més de 200 conferències, va ser el president de l'Associació Espanyola de Víctimes de l'Holocaust i també una de les coses que va fer és que va ser convidat al Parlament de Madrid com a mostra de respecte i homenatge a les víctimes de l'Holocaust. Allà, amb la seva dialèctica, va emocionar molts diputats i diputades sentint un pessic del que va dir durant aquell discurs.
Nos desnudaron completamente, nos quitaron todas nuestras pertenencias, no únicamente por razones de rapiña, no, por dejarnos desnudos totalmente, desprotegidos, la alianza, la pulsera, la cadena, la menor fotografía, solo, desasistido, sin nada, nada que te pudiera recordar al exterior, nada que te pudiera recordar la ternura de alguien que te permitía seguir viviendo con la esperanza de que lo volverías a recuperar.
T'has fixat, Arola, amb quin detall sabia explicar i emocionar la pulsera, en nada, nada que te recordasse al passado, no?
Tot invenció, eh? Tot
invenció.
Fruit de la seva imaginació.
Ell era un, com podeu sentir, doncs dominava el tema de la narrativa, sabia emocionar, fins que l'historiador Benito Bermejo va descobrir la seva gran mentida. Però fins i tot quan l'Enric Marco era molt narcisista, però fins i tot quan va ser descobert com a impostor, ell volia continuar sent protagonista i centre del focus mediàtic.
Està claríssim que una part de la meva vida, una part de la vida que no he pogut cobrir, l'he cobert amb una mentida, però formava part de tota aquesta història per donar-li més verosimilitud. Però la realitat és que tinc la convicció de que l'Enric Marco encara fa falta.
Quin superego, eh?
No, increïble. Tinc la convicció que l'Enric Marco encara fa falta. Aquest personatge interpretat pel grandíssim Eduard Fernández, que està a tot arreu. Escolta, amb la darrera entrevista que he llegit d'ell, parlava sobre aquesta pel·lícula, perquè el vam tenir sempre parlant del 47, ara parlant de Marco, explicava, perquè clar, un dels perills que tenien en aquesta pel·lícula era el de blanquejar aquest personatge. I explicava que hi ha una escena en què es veu que ell acaba plorant fent d'Enric Marco, acaba plorant d'una manera desconsolada. Finalment aquesta escena es veu que la van decidir retirar perquè donava una imatge del Marco massa benèvola o massa blanquejada.
Se'l podia arribar a perdonar, justificar o legitimar, no?
Efectivament, per tant, la dificultat d'aquesta pel·lícula, més enllà de la dificultat interpretativa, que segur la té, i de guió, etcètera, etcètera, és la de, a l'hora de fer el muntatge de la pel·lícula, que el resultat d'alguna manera no oblidés en cap moment que estaven parlant d'un personatge real, no fictici, real, però un personatge que no deixa de ser un estafador, un grandíssim estafador, no? I que, clar, humanitzar-lo d'una manera excessiva podia finalment deixar una imatge d'ell com d'un pobre home, que tot plegat, no? I no podien, o sigui, la dificultat va ser com no perdre mai el punt de vista de Enric Marco va ser un gran estafador.
Ah, exactament, i a més és un equilibri molt complicat que han mantingut els directors de la pel·lícula. l'Aitor Arregui i el Jon Garanyo, fins i tot quan, o sigui, és difícil, així com per exemple el llibre de Javier Cercas, L'impostor, sí. Ja només amb el títol, evidentment, està fent un judici de la història, ells han mantingut aquesta línia una mica complicada, també durant, has fet referència a l'Eduard Fernández, ha fet moltes entrevistes, ell, que ens expliqui, si us plau, una mica quan va fer el seu procés d'investigació, una mica de la infantesa de l'Enric Marco, mm-hmm. D'on ve l'Enric Marco?
Llavors ell va néixer a un psiquiàtric, va néixer a Sant Boi, li van arrencar els braços de sa mare, el van portar amb son pare li van treure la custòdia, el van portar, em sembla, amb un tiet, i jo m'imagino un nen de 2 o 3 anys buscant un lloc al món on quedar-se. I és lícit que un nen, als 2 o 3 anys, faci el que faci falta per quedar-se en un lloc i per tenir-lo, no? I no és menys cert que durant tota la seva vida, em penso, l'Enric Marco estava buscant un lloc al món. El que passa que el lloc que ell volia era dalt de tot. Era un gran narcisista alhora i volia estar el primer que es parlés d'ell.
Era un gran narcisista, sí, sí. Evidentment. I, bueno, ja saps, se li van retirar la Creu Sant Jordi, sí. Li van treure de la presidència. És increïble perquè, a més, un cop ja s'havia descobert aquesta història, ell, fa molts anys, aquests directors, l'Aitor i el Jon Garanyo, es van posar en contacte amb ell per fer la pel·lícula. Ell va dir que no perquè una persona li estava fent un documental. Es va fer el documental, però es veu que no li va acabar d'agradar del tot. Va tornar a buscar els directors i van dir que si volien tornar a fer la pel·lícula, que ell estaria disposat i tal. Ell estava contínuament buscant aquella obra d'art que parlés de la seva vida, incloent la seva mentida.
Sí,
o sigui,
sí,
la seva
sí.
Farsa, no?
Sí, sí.
Realment un home que, com diu l'Eduard Fernández, buscava el centre per ser reconegut, algun tipus de tribut, no ho sé. Realment un home, un personatge fascinant.
I tant, i per l'estudi psicològic de la ment, absolutament al·lucinant. O sigui, aquí els professionals, seguríssim que l'han llegit i amb moltes ganes segurament d'haver-hi pogut parlar alguna vegada, perquè és la capacitat que té la ment, la ment humana d'inventar i crear històries fins al punt de considerar que són reals, verídiques.
Completament, i a més, quan tens el do de la dialèctica, de Exacte. Saber emocionar, vull dir, jo quan sento els seus discursos amb aquesta de manera de detallar les petites històries, els petits detalls, és increïble. Ell va morir el 2020, crec, amb 102 anys. Va tenir una vida molt llarga. Hi ha gent que diu que potser el pes de la mala consciència no li va passar peatge a la seva salut, perquè va arribar fins als 102 anys i realment va morir, no hi va haver cap titular. L'Alberto va investigar una miqueta sobre què va passar, sobre la seva mort. No hi va haver cap titular, vull dir, per si l'Enric Marco ens està sentint des d'algun lloc, suposo que la seva mort no li va agradar gens perquè ningú en va parlar.
Clar, que segurament és el que buscava, no? Però mira, al final una pel·lícula és sí. Qui està fent que ara estiguem parlant d'aquest personatge, eh? Seguim?
Seguim.
Vinga, per on seguim?
Compartim pantalla també al cinema Prado, un gènere absolutament diferent, un dels millors actors de les darreres dècades del cinema. Per mi, John Malkovich protagonitza aquest preciós drama romàntic francès, El mayordomo inglés.
Puse un anuncio buscando un empleado doméstico.
¡Qué elegante! Hasta parece británico.
Soy británico.
Oh, esto no va a ser fácil.
¿Ha estado usted embarazado?
Recientemente no, lo confieso.
¿Qué clase de mayordomo es usted, señor Blake?
Yo le he mentido.
Un gran home de negocis és confós per un majordom d'una gran mansió i en lloc de desfer el malentès decideix continuar amb la seva mentida.
¡Señora! ¡Señora!
¿Sabe usted por qué estoy aquí?
Les estaba buscando.
Una mujer a la que admiro mucho me dijo un día que la esperanza es lo último que se pierde. Aunque no creamos en nada.
A una pel·lícula basada en un llibre, Dies de gossos, que va ser tot un boom a França. Es van vendre 1 milió d'exemplars, escrita per Gilles Le Gardinier, que és el mateix que dirigeix aquesta pel·lícula. Els amants, els fans de John Malkovich, una oportunitat fantàstica per disfrutar amb la seva feina.
Fa molt bona pinta aquesta pel·lícula. Sí, fa sí. Molt bona pinta.
Sí, 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 és de to amable, amb sí. Una fotografia preciosa.
D'aquestes anar passant una bona estona,
correcte.
No? Bonica, sense,
correcte.
Tampoc sense gaire estrès ni allò, saps? Ni tampoc, vull dir, ni gaire acció.
Ah,
sense gaire acció, però passar una bona estona,
correcte.
Amb un bon actor, sí, fa molt molt bona pinta. El Prado, tant aquesta com Marco, la troben al Prado, que recordin...
A partir del dilluns.
A partir del dilluns, però recordin quin és el dia que els...
El dia de l'espectador és el dilluns i el dia sènior són els divendres.
Sènior, 2 euros? 2 euros.
Correcte, 2 euros.
2 euros als majors de 65 anys. Eh? Aquí alguns ens en vegem i tot. 2 euros i van a veure la pel·lícula. Tu, amb 5 euros fan peli i crispetes.
Totalment. Crispetes ecològiques.
Ecològiques, exacte, que són les crispetes que hi ha al cinema Prado. Vinga, seguim.
Ens anem a la bòbila de les Roquetes. Per mi, la meva superestrena de la setmana, la darrera pel·lícula dirigida pel gran Clint Eastwood, que amb els seus 94 anys, molt fort, resisteix a deixar el cinema. Així que la bòbila de les Roquetes, Jurado número 2.
Fue el pasado octubre. Llovía y le di algo. Me bajé del coche para ver qué era. Miré y no vi nada. Imaginé que habría sido un ciervo y que habría salido corriendo.
Justin Kemp, un home de família, és convocat per formar part d'un jurat que ha de decidir sobre l'homicidi d'una jove. Ell no hi vol anar perquè la seva dona està embarassada i vol estar per ella, però finalment assistirà. El que ell no sap, el que ell no s'espera, és que es trobarà lluitant amb un seriós dilema moral, perquè sap una cosa, que aquí no desvetllarem, però que pot determinar la culpabilitat o la innocència de l'acusat.
Me han citado como jurado en el caso Kendall Carter.
Hace un año, el 25 de octubre, el acusado James Ath y su entonces novia Kendall Carter tuvieron una pelea. Va a pagar por lo que hizo.
¿Qué me quieres decir? A lo mejor no fue un ciervo.
Deje que le pregunte algo. ¿Han barajado algún otro sospechoso?
Un thriller dramàtic on el director ens convida a prendre consciència sobre el valor de la responsabilitat, els límits de la llibertat. I bé, encara no s'ha fet oficial, però s'està comentant que possiblement la darrera pel·lícula del Clint Eastwood.
Home, és que amb 92 anys ja estàs allò...
No et sorprèn la notícia, no?
No, home, clar, cada dia és un regal. Bé, per tothom cada dia és un regal, però clar, amb 92 sí. anys, no? I encara està en actiu i entenc que s'haurà fent bones pel·lícules com aquesta de suspens. Doncs escolta'm, és tot un què, té molt de mèrit, encara està en actiu a aquest nivell. Jurado número 2, aquest a la bòbila, a les Roquetes, al cinema, a la sala de les Roquetes, i seguim al municipi, però amb un altre nucli, no? Ens anem a Ribes.
Ens anem a Ribes, pels amants de les grans superproduccions, la segona setmana que dura el Gladiator aquí a la comarca del Garraf.
És un art triar gladiadors. Solen ser presoners de guerra. Tu tens alguna cosa, ira. No la perdis mai. Ara sóc el teu amo, però quin cap et puc oferir?
Amb el general ja faig. Roma m'ho ha pres tot. Però obtindré la meva venjança.
Protagonitzada pel que diuen que comença a ser l'actor de moda, Paul Mescal, és una pel·lícula èpica d'acció, aventures, la segona part de Gladiator, dirigida pel Ridley Scott, que l'ha tornat a liar perquè realment és és el mal de cap de les historiadores
per un
i historiadors.
Petó, no? S'ha liat ara per un petó?
I
no?
Perquè realment és pel tema de la història, o sigui, realment no és un director que respecti gaire el rigor històric. Ja la va liar amb el seu Napoleó, que va fer el Joaquín Fénix, dient que si el guió, ell diu que si el guió ho requeria, no tenia cap problema d'inventar-se victòries o batalles que no havien existit mai. Vull dir que quan veiem les pel·lícules del Ridley Scott...
No ens realment... hem de creure a fil per randa.
No, porta els historiadors de cap, realment.
Bé, igual també s'ha d'entendre que l'home fa ficció, és a dir, que al final, no sé fins a quin punt, no? Hem d'anar a entendre les pel·lícules com documents allò d'història
verídics. Sí, sí, potser no fil per randa, no? Sí.
Exacte, és a dir,
però clar, quan titules una pel·lícula com a Napoleó,
ja, clar,
et refies una mica, però es veu que s'ha inventat guerres i tot.
Per cert, que Gladiator 2 és aquesta pel·lícula que van anar a veure els reis d'Espanya a Madrid, i ara vaig a fer una crítica aquí, més enllà de si un és monàrquic o no, que a mi tant me fa si la gent és monàrquic o republicà, no hi entrarem en aquest debat. Però ara han fet la gran notícia que els reis van sortir als cinemes a Madrid a veure una pel·lícula. I la pel·lícula, a mi em va sorprendre tant quan van dir que era Gladiator, vaig pensar, home, doncs els màxims representants de l'estat espanyol potser que haguessin anat a veure Marco, per exemple.
Per exemple.
No?
Per
i Gladiator 2, vaig pensar, però què vol dir això? Vaig...
Sí,
jo crec
i que
ningú els... va comentar, i em va sobtar, vaig pensar, home, perdona, la crítica a mi tant me fa si van al cinema i mira que ho expliquem, ja em sembla un tant fins i tot ridícul, però... Coi, i aquí van, que vagin a veure una pel·lícula, que a més és que ara tenim, darrerament, tenim moltíssimes pel·lícules fetes aquí.
Totalment.
Per gent d'aquí.
Jo n'he venca, la Virgen Roja, imagina.
Està la cartellera plena i d'una cartellera enorme, com és el cinema al que van anar, van triar Gladiator 2 i ningú va comentar, vaig pensar, bé, ho comentaré jo, que aquí... tan fine, això tant, no arribarà enlloc, però em va semblar molt malament, és a dir,
realment...
que no, igual van anar a veure Marco, ara no sé, però i no va sortir la notícia, això no, també
no,
pot
no,
ser,
no.
Però...
Home, realment potser els seus assessors de màrqueting s'ho haurien de
home,
mirar una miqueta,
que
perquè
que...
tot el que fan és un missatge a la societat.
És que trobo que és una errada comunicativa gegant, al meu parer, però vaja, bueno, que ho sàpiguen, que van a veure Gladiator 2. Si els va agradar o no, no ho tinc ni idea.
Bueno, a mi francament tampoc m'interessa gaire, però escolta'm, dit està.
Bé, en qualsevol cas, si volen veure Gladiator 2, al cinema de Ribes. I ens anem cap a Vilanova, no?
Ens anem al Círcul Catòlic de Vilanova, tenen triple programació, ells estaran programant Marco, de la que hem parlat,
sí.
jurado número 2 també, i continuen respectant aquella programació dels dissabtes a les 8 del vespre, en versió original, subtitulada per veure L'habitació de al lado.
¿Crees que debería despedirme de todos mis amigos?
Creo que deberías hacer lo que te apetezca.
No pienso...
Mentre que a Espanya la taquilla està sent una miqueta decepcionant, a la resta del món li està anant però que molt bé. Acaba, abans ahir es va estrenar la pel·lícula a Suècia, Finlàndia, Dinamarca i s'ha col·locat al número 1 del rànquing, fins i tot competint amb Gladiator. El 20 de desembre s'estrena als Estats Units i notícia, estan de promo la Tilda Swinton i la Julianne Moore, acaben de fer una llarga entrevista a Elle i la Tilda Swinton ha comentat que possiblement sigui la seva darrera pel·lícula, però encara ho ha de pensar.
Sí, que té ja
61
anys, vull dir que sembla més jove del que és. Ens queden 30 segons.
Vinga, el petit cineclub, La cançó del mar per tota la canalla.
No hi és l'àudio, la pel·lícula sí que hi és, eh?
Doncs diràs, és el diumenge a les 11 del matí, completament gratuït.
Perfecte.
Al Neàpolis de Vilanova.
Que si volen entrar, ja saben que és facilíssim, eh? Surten a parar a l'estació Vilanova i ara en aquell edifici de Neàpolis tan gran. Aquesta,
hola,
vinga.
Soy Ben, y el Escu, mi mejor amigo. Hacemos todo juntos.
Una pel·lícula preciosa, multipremiada també als Premis de Cinema Europeu, que amb tota la mitologia d'Irlanda, que és preciosa.
Dissabte?
El diumenge a les 11 del matí.
Diumenge a les
gratuït.
11, gratuït, a Vilanova, al Cinema Neàpolis, La cançó del mar. Antonio, gràcies.
Gràcies a tu.
Amb la cartellera de cinema posem el punt final i tornem demà a les 9, que acabin de passar. Bon dijous, gràcies per ser-hi.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.